Dones per la història, el podcast que escriu la història amb veu de dona.
La nostra convidada d'avui la podríem definir com una abanderada per la igualtat i els drets humans. Avui ens visita la Neus Pociello. Actualment és assessora del Departament d'Igualtat de la Generalitat, presidenta del grup local d'Esquerra, vicepresidenta del Consell Català del Moviment Europeu i prèviament també va ser la directora de l'Institut Català de les Dones. Ha estat també coordinadora nacional de diferents projectes europeus i membre del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i vicepresidenta del d'Espanya i de grups de treball de les Nacions Unides. Ha participat també com a experta en diferents fòrums europeus com l'Older Women Network Europe, l'European Feminist Platform i l'Observatori Europeu sobre Violències Masclista. Avui ella és la nostra convidada. Benvinguda.
Molt bona tarda.
Aquest és el perfil digital de la nostra convidada.
Veiem que ets bastant activa a xarxes socials, tant a Instagram com a Twitter, on et descrius com una persona que defensa els drets humans des del feminisme interseccional, la longevitat, amb una mirada de ciutat, però també Unió Europea, món i sempre treballant per una Catalunya feminista a igualtat. Però realment, t'ho preguntem a tu, qui és Neus Pociello?
Doncs sóc una dona doncs, ara mateix de mitjana edat, també sóc mare, i sóc una dona compromesa, diria jo, en primer lloc, no? I que m'he anat trobant a la vida diferents possibilitats de poder portar aquest compromís doncs, més enllà, no? Perquè tingués una repercussió en la societat i en les persones.
Estàs escoltant Dones per la Història.
Ens hem conegut, ens hem presentat una mica millor i ara volem saber més sobre tu i la teva trajectòria. El que ens ha sorprès és que, per exemple, ets diplomada en dietètica i nutrició per la Universitat de Navarra. Tens també estudis en creació i gestió d'empreses i en competències tècniques per a la gestió de projectes europeus. Com acabes una mica abanderada de la igualtat i dels drets humans?
En primer lloc, jo crec que m'hi he trobat, no, per l'experiència directa com a dona, no? Les dones experimentem diàriament, no? Doncs aquests biaixos, aquestes desigualtats, els vivim, no? En la nostra pròpia pell, i això moltes vegades, no, ens fa doncs voler donar un pas, no? Per actuar, perquè davant d'aquesta injustícia, davant d'aquestes desigualtats. Després, doncs, perquè també m'he anat plantejant la vida, primer, no, quan era més jove, no, i em vaig plantejar fer dietètica, jo en realitat volia estudiar medicina, deixa'm que et digui aquesta, faci aquesta confidència, no? Però bueno, com moltes persones joves, no vaig treure la nota que tocava, vaig decidir repetir, i al final vaig pensar doncs tirarem cap a nutrició, perquè realment jo doncs tinc, diguéssim, una capacitat i un coneixement, em tiraven molt les ciències, no? I volia anar cap a ciències i les ciències de la salut especialment. I vaig agafar aquest camí de nutrició que després, quan m'hi vaig posar, vaig pensar, Neus, sort que no has fet medicina perquè també sóc molt aprensiva i vaig dir, sí, lo de la nutrició és lo teu, no? Però m'he plantejat, doncs em vaig plantejar, no?, en aquest primer lloc, no?, perquè, clar, estudiem, ens hem d'anar enfocant, no?, jo ho tenia molt clar i vaig anar cap aquí, però després i està molt vinculat amb la maternitat, no? Quan en el punt que vaig ser mare, doncs vaig començar, perquè jo sóc mare, diguéssim, sóc família monomarental. Érem família monomarental en aquell moment, no? I clar, i aquí vaig començar a notar molt les barreres, que potser no en aquell moment, ara la realitat no és igual, no? Perquè el meu fill està a punt de fer 20 anys, però en aquell moment, doncs, que es donaven punts, no?, per accedir a una guarderia si t'havies separat o divorciat, però si eres mare, doncs, que havies decidit, doncs, tenir la teva criatura, aquella puntuació no la tenies, no? I vaig començar a observar aquestes barreres. Paral·lelament, em vaig començar a implicar, no?, a nivell social, fent classes de nutrició amb una entitat, no?, que feia classes amb persones migrades, no?, que s'estaven formant per poder fer cures a persones grans. Em començo a implicar, no?, tant des del teixit associatiu, no?, com des d'aquesta experiència directa, i a partir d'aquí, no?, decideixo, doncs, que vull fer-hi alguna cosa, no?, que vull prendre partit i que puc aportar alguna cosa. A través d'aquestes classes, doncs, van anar passant els anys, vaig fer voluntariat en aquesta entitat durant 10 anys, però més enllà de la formació, formació vaig començar a agafar responsabilitats, no? Primer de gestionar l'equip de formació, després de coordinar. Paral·lelament em vaig anar formant amb aquestes formacions que ara deies, no? De gestió de projectes europeus, de gestió d'entitats socials, i vaig anar tirant per aquí, no? Vaig començar també a participar molt directament, no? En els espais de participació, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, perquè aquesta entitat estava a Barcelona, amb els consells de barri, en els consells de ciutat, on teníem aquest diàleg, no? Aquesta interlocució entre l'administració, la institució i les entitats, no? que assenyalàvem, que fèiem demandes, i aquest camí que no m'havia plantejat se'm va començar a mostrar, no? Que és un camí, doncs, bueno, que és el que m'ha motivat, que és amb el que m'ha anat portant, no? Des d'aquest barri, no? Des dels barris de Barcelona fins a les Nacions Unides, no? Perquè llavors vaig començar a fer totes aquestes representacions, a treballar col·lectivament amb moltes altres entitats, a fer el que se'n diu incidència política, és a dir, a assenyalar, no? Aquelles coses, aquelles mancances, no? Que en aquest cas, doncs, molt especialment, inicialment, no? Sobre els drets de les dones, tot i que després vaig començar, no? A fer, doncs, un activisme també molt fort pels drets de les persones grans, no? Perquè són de grups, no? De població, doncs, que d'alguna manera moltes vegades no hi són comptats, no? O en la manera en què mirem, no? En la manera en què plantegem, no? Les polítiques, doncs ens estem deixant una part, no? De les seves realitats, no? I per això posava jo aquell exemple, no? De dir, doncs, en l'accés a una escola bressol, doncs, que hi havia aquells criteris, no? Doncs a partir d'aquí anar assenyalant. I el camí m'ha anat portant cap aquí, perquè no m'ho havia pas plantejat.
No t'havies plantejat mai, però quan te n'adones tu de les desigualtats de la gent de peu, no? Del dia a dia, de com tu, com a mare soltera, te trobes amb una sèrie de desigualtats, dius, hem de fer alguna cosa, i si no ens impliquem, no aconseguirem res.
Exactament, no? Si no li posem nom, no? Perquè les coses moltes vegades no tenen nom, no? No les nombrem. Si no les nombrem és que no existeixen. Per tant, posem-li nom, no? Què és això? Doncs, bueno, és una desigualtat. Si és una desigualtat, diguem-ho, no? Si ho dic jo sola, quin impacte té, no? En l'administració perquè hi hagi canvis? Doncs molt poc impacte. Per tant, hem de fer aliança, no? Hem de treballar totes i tots plegats. Per tant, des d'aquesta entitat fem acció, no només, diguéssim, individual o com a entitat, sinó acció col·lectiva. Llavors comences a entrar en plataformes, doncs, cada vegada més grans, no? I te n'adones i te n'acabes adonant que aquestes, diguéssim, que aquestes barreres, que aquests biaixos, que aquestes desigualtats, aquestes violències, tenen una relació, és a dir, la realitat que vivim localment té una relació amb la realitat que hi ha també globalment, no? I això és el que em va fer anar, doncs, cap a aquestes plataformes més europees, el poder fer tot el treball, no?, a nivell de polítiques de gènere a la Unió Europea i anar també més enllà, perquè, clar, jo veia des dels barris de Barcelona, doncs, situacions, per exemple, com la solitud de les persones grans, no? I allò era el que assenyalava la meva entitat. Però després et dones compte que en el món no hi ha una convenció pels drets de les persones grans. Com pot ser que no hi sigui, no? No existeix. I a Nacions Unides hi ha un grup de treball específic que jo vaig tenir la sort de poder-hi treballar durant uns anys, no? Representant en aquesta entitat per poder elaborar aquesta convenció.
Mm-hmm. Perquè són realitats que passen a tot el món.
Clar. És a dir, el cicle de vida, totes les persones naixem i ens anem fent grans. Per això és important parlar de longevitat, no tant d'envelliment, no? Perquè cada vegada, a més, som més longeves, no? Llavors et dones compte que hi ha aquella realitat però que tampoc no hi ha aquí a Catalunya, doncs, ni una legislació per poder-ho resoldre, i sobretot en el món no hi ha una convenció, no hi ha un tractat que sigui paraigües, que estigui d'alguna manera obligant, no, els estats a tenir uns estàndards per garantir els drets de les persones grans, perquè els drets humans no disminueixen ni amb l'edat, ni amb el sexe, ni amb la raça, ni amb cap característica, no, que puguem tenir les persones. Mm-hmm. Els drets humans són drets fonamentals.
Una carrera professional que t'ha anat portant, com dèiem també, a fer molts projectes en àmbit europeu, mundial, amb les Nacions Unides, i que ara mateix t'ha dut al gabinet de la Conselleria d'Igualtat. Quina és la feina que fas des d'aquest gabinet?
Els gabinets són importants per poder, doncs, acompanyar, no?, la feina de conselleres i consellers, per poder, doncs, d'alguna manera donar-li totes les dimensions, no? És a dir, tant des de la dimensió d'explicar, no?, aquella política que fem. Per tant, en un gabinet hi ha una part de comunicació, també hi ha una part de protocol, perquè en com ens relacionem amb les altres institucions és important. Hi ha també una referent, no?, de les relacions institucionals amb el Parlament, perquè és, diguéssim, essencial, no? El Parlament ha de seguir la nostra feina, ha d'assenyalar i ens ha de poder fer seguiment de l'acció de govern. I després estem les assessores i assessors, que sempre hi ha perfils molt, molt diversos, no? A les assessores i assessors, doncs, la nostra feina, per una banda, és poder nodrir, no?, d'informació. Són persones molt especialitzades, normalment, no?, en la temàtica, no?, que és de responsabilitat d'aquella consellera o conseller. Nodrim d'aquesta informació, doncs, molt, molt especialitzada, per una banda, banda, no, en les intervencions o amb la preparació, no, a vegades treballem sempre en equip, no, llavors puguem ajudar, no, la persona que està portant les relacions institucionals en el Parlament a preparar una compareixença. Clar, el nostre cas d'Igualtat i Feminismes, tenint una catedràtica al capdavant com a consellera, no, una catedràtica en polítiques de gènere, que és, per tant, és tenir un especialista.
Un referent.
Una referent, no, que a més ha estudiat i, per tant, coneix amb tantíssima profunditat. Les assessores, en aquest cas, també tenim altres encàrrecs, no? Tenim encàrrecs també, doncs, d'alguns projectes que, com a càrrecs de confiança d'aquesta consellera o conseller, ens encarreguen alguns projectes específics també per la nostra especialitat, no? En el meu cas, doncs, tinc l'encàrrec de portar endavant alguns projectes de transversalitat de gènere, que aquesta paraula sona com molt enrevessada, però al final són projectes per incorporar aquesta perspectiva de la igualtat de tracte i la no discriminació, aquesta perspectiva feminista, en tota l'acció de govern. Això és diguéssim que és el nostre encàrrec, no? Llavors, clar, això no és dir vaig a posar un llacet lila en aquell document que estem fent. No, és fer un treball de fons perquè en tot el cicle de la política incorpori aquesta perspectiva, no? I us poso un exemple, no? Per exemple, si volem fer una política de mobilitat, doncs normalment es fa un anàlisi social, no? I es fa un anàlisi previ de l'impacte també d'allò que volem decidir. Si no hi posem aquesta perspectiva de gènere o no fem aquest treball de transversalitat, aquell anàlisi no tindrà anàlisi de gènere, és a dir, explicarà què està passant, però no estarà explicant què està passant i com impacta de manera diferenciada amb homes i dones, no? Hem de poder adaptar les polítiques a la diversitat, a la pluralitat, no? De les diferents identitats que tenim les persones, no? I per tant, jo treballo, per exemple, en projectes amb economia, en incorporar aquesta perspectiva de gènere en els projectes amb economia, per tant, doncs, per exemple, fons europeus, pressupostos, i sobretot, doncs, m'ocupo juntament amb la meva companya de poder coordinar i portar endavant, doncs, tota l'estratègia d'internacionalització de la conselleria.
De dona a dona. La dona que inspira a la dona.
Moment d'anar tancant, ens hem d'acomiadar, però no volem marxar sense que ens recomanis una dona que t'ha inspirat.
Doncs realment és una mica difícil, no? Triar una dona que m'hagi inspirat, però sí que una dona que a mi m'ha ajudat a obrir molt, no? La mirada, podria, doncs, dir la Audre Lorde, no? Que no sé si la coneixeran l'audiència, no? Però és una poetessa, era nord-americana, lesbiana, racialitzada, i ella va teoritzar moltíssim, no? sobre aquests feminismes en plural, amb la S, no? Perquè ni les dones, doncs, som totes fetes del mateix patró, ni els feminismes tampoc. I va reflexionar molt sobre l'amor, i jo recomano molt que es pugui consultar la seva obra, Audre Lorde.
Doncs moltes gràcies per aquest descobriment, Neus Pociello Cayuela, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dones per la Història, un podcast de la Xarxa.